Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Recep Tayyip Erdogan acaba d'anunciar que l'ofensiva turca contra les milícies kurdes que controlen el nord de Síria ja ha començat. D'aquesta manera, el president de Turquia compleix l'amenaça amb aquesta acció militar. Ho ha anunciat unes hores abans el mateix president i tenim confirmació que els primers atacs aeris s'estan produint. Avions turcs han sortit de la base de Diyarbakir a primera hora de la tarda i han bombardejat la ciutat fronterera de Ras Al Ain. La periodista kurda Amina Hussein ha explicat que la població està fugint de la ciutat i que estan sent bombardejats. Mustafa Bali, portaveu de les Forces Democràtiques de Síria, una aliança entre kurds i rebels àrabs, ha assegurat que es bombardegen objectius civils i que s'ha generat un gran pànic entre la població. Canviem de qüestió. El màxim responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, s'ha felicitat aquest migdia per les detencions del 23 de setembre passat i per l'actuació de l'1 d'octubre ara fa dos anys. Ha avisat que literalment ho tornaran a fer. Això passa pocs dies abans de saber-se la sentència del judici del procés i en un discurs pronunciat a la caserna de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca amb motiu de la celebració avançada de la patrona del cos armat, la Mare de Déu del Pilar. A l'acte hi eren presents comandaments dels Mossos que se n'han anat abans del que tenien previst perquè han denunciat que en el discurs hi havia paraules ofensives cap a la policia catalana. A Alemanya, almenys dues persones han mort en un tiroteig a prop d'una sinagoga de la ciutat de Halle. La policia assegura que s'ha detingut una persona, però que l'operatiu continua obert. Les autoritats han ordenat tancar la principal estació de tren de la ciutat i han demanat als ciutadans que no surtin de casa. L'atac passa just durant la commemoració del Yom Kippur, o Dia del Perdó, una de les celebracions més importants per al judaïsme. Càritas Catalunya ha presentat aquest migdia la memòria 2018. El document recull que l'entitat, que inclou totes les diòcesis amb seu a Catalunya, ha atès un total de més de 220.600 persones, amb una inversió de 43 milions d'euros. Han intervingut en l'acte el cardenal Joan Josep Omella, com a bisbe responsable de la pastoral social a la Tarraconense, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, la representant de la Comissió de Comunicació, Anna Roig, i la de la Comissió d'Acció Social, Conxa Marquès. L'arcabisbe de Barcelona ha fet una crida a denunciar, sobretot, la cronificació de la vulnerabilitat. I a les 9 d'aquest vespre, al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, hi haurà una actuació de diferents cors llatinoamericans i el cor Albada de Barcelona, sota la direcció de Fernanda Ortiz, Antonio Araujo i Esteve Costa. És un concert emmarcat en el Festival Corearte 2019. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Mirant l'altre dia els meus dos fills acollits mentre jugaven, i es barallaven, per cert, com gairebé sempre, reflexionava sobre la condició de pare, biològic i d'acollida, i mirava d'esbrinar si percebia alguna diferència en mi. Val a dir que jo sóc adoptat i tinc tendència a no donar-li molta importància a la sang, sinó allò de que el roce hace el cariño. I vaig pensar que, en el fons, tots els pares, els uns i els altres, som d'acollida. Pares putatius, que es deia en el llenguatge clàssic. Uns i altres hem de viure l'acollida i l'educació com una sola cosa, com una abraçada. En això consisteix l'acollida i en això consisteix l'educació. Educar significa afirmar l'altre. L'educació comença quan acull l'altre en la situació en què es troba. En això està tot el secret de l'educació. Si el que intentes és canviar els teus fills, se n'adonen i ho perceben com un parany, com una pretensió sobre ells de la qual el que han de fer és defensar-se. Quantes vegades hem dit que el secret de l'educació és ignorar-la com a problema, perquè si suposa un problema per a tu, es converteix en un problema pels teus fills. I d'un problema, d'una pretensió, d'un que et diu has de ser diferent de com ets, qualsevol fill es defensa. Si, per contra, la relació parteix d'una afirmació, t'estimo així com ets, t'afirmo pel que ets, però jo estic seguint aquest camí, estic anant en aquesta direcció, estic mirant aquestes coses que em fan feliç i, si vols, te les ofereixo perquè vinguis amb mi. El fill, aleshores, se sent lliure. És més, el que li dius li intriga, li entra curiositat i pot ser que li entrin ganes de seguir-te. Però el teu fill és psicològicament insuportable que l'educació sigui un problema per tu. El teu problema ha de ser l'educar-te a tu mateix. I ja està, amb això n'hi ha prou. L'educació no necessita gaire paraules. Més ben dit, l'única paraula que té sentit a l'hora d'educar és la que respon a una pregunta que es planteja, que els fills es plantegen explícitament. Mai doneu respostes a preguntes que no s'han plantejat o que els nois no considerin urgents per ells mateixos. Per tant, només la consciència de que són pares putatius, només la certesa de que l'educació és un altre nom per designar la misericòrdia, estableix una gratuïtat, genera aquesta gratuïtat que fa de la paternitat i la maternitat alguna cosa veritable. Sense aquest punt de partida, la paternitat i la maternitat són font d'errors, de xantatges, esdevenen la llera on s'aboquen les frustracions i els desitjos equivocats. Només si ens considerem pares putatius, és a dir, persones a les que algú altre els ha encomanat la vida dels seus fills, només així podem tenir l'esperança de ser veritables pares i mares per ells.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, a l'Hora del Pati ens agrada parlar d'educació, sobretot d'educació, amb tots els seus àmbits i de tots els seus matisos. I solem parlar, de vegades, a l'escola pública, a l'escola privada, a l'escola concertada. El que no ens havia passat fins ara és trobar algú que, vivint tranquil la seva vida, decidís embrancar-se en un projecte de tirar endavant una escola, diguem-ne. No? Avui, a l'Hora del Pati, volem parlar d'això, de gent prou valenta, de gent que creu suficientment en l'educació com per posar-se en problemes que ningú li ha demanat que es posi per aconseguir això que nosaltres perseguim, almenys com a desig, que ser capaços d'educar.
L'Hora del Pati.
Bona nit, una nit més, un dimecres més a l'Hora del Pati. Avui, l'equip de sempre, el Raül Ladames. Bona nit, Raül.
Bona nit, bona nit.
Avui et saludo especialment perquè, com que avui sospito que parlaràs molt...
Sí. Estic impressionat, això, que no t'agrada fer sang. O sigui, no t'importa la sang, però sí que t'agrada fer sang en certes coses.
I també ens acompanya com a convidat l'Andrés Rosàs. Bona nit, Andrés.
Bona nit, què tal?
Ens impressiona molt, això, ja t'ho dic d'entrada, no? És a dir, tu...
No és tant.
Treballes l'ensenyament en distints àmbits i de cop i volta hi ha una escola que té unes certes circumstàncies i decideixes tirar endavant. Allò, emprendre en una línia que està molt de moda en el món dels negocis, però en el nostre negociat, no? En l'àmbit de l'educació, que no és pròpiament un negoci clàssic, està més aviat... espanta més aviat. Explica'ns una mica això...
Bueno, jo crec que en conflueixen dues coses, no? La vocació educativa, després l'oportunitat de poder complir un dels somnis, no?, que jo tenia, que era pues, posar al servei dels demés pues, tota la meva experiència a nivell educatiu. I s'han conjuntat fa un any i mig, es van conjuntar una escola que no podia continuar amb el nostre projecte, i va quadrar, vam canviar la titularitat, i des de fa un any i mig pues, aquí estem lluitant amb molta il·lusió, amb moltes ganes, per el que deies tu una miqueta, per fer de l'educació... Tot allò que pugui millorar el món, no?
Parla'ns una mica de com descobreixes tu a la teva vida la vocació educativa.
Pues és un... O sigui, al principi és lleig, no? És dolent, perquè ve perquè el meu germà es mata amb cotxe, amb 29 anys, i quan tu ets jove, aquestes coses són les que te golpean, no? I aleshores, pues, jo amb 26 anys em plantejo. Jo estava treballant amb una multinacional, de duanes, guanyant diners, fent el que... Bueno, jo creia que m'agradava, però planteges la vida, no? I aleshores, pues, en aquell moment em vaig plantejar què vull ser, què vull fer, cap a on van els camins, i vaig tindre clar que els dons que jo podia tindre els tenia que donar als serveis dels altres, no? I just en aquell moment, pues, va arribar... Pues una persona que coneixia tot el tema d'educació, em va ficar a l'Escola Reial Monestir Sant Isabel, i des del 96 fins ara, pues 25 anys de treball.
M'hi vaig quedar.
M'hi vaig quedar.
Molt bé. Sí, sí. El Sant Isabel és una de les teves experiències, també has treballat al Highlands, ja coneixes, que tot això et situa en una perspectiva certament privilegiada, al món de l'escola concertada i de l'escola privada.
Sí, jo vaig treballar, ja dic, quasi prop de 20 anys a Highlands i Santa Isabel, i després vaig tindre un impàs de 3 anys que vaig fer una fundació, però després em van vindre a buscar de lo que és un fons d'inversió, de lo que és NACE i lo que és Agora, i vaig estar 3 anys treballant amb lo que és...
Com una altra experiència d'escola privada.
Like, privada... amb la qual tens dues versions, no? La de congregació, per dir-ho d'una manera, i la de professionalitat absoluta i fons d'inversió. I amb això pues, crees el teu projecte i tens la sort que en aquell moment, providencialment, pues, l'escola La Mercè pues, no es veia amb força de continuar i vam entrar nosaltres, no?
Tot allò que expliques, un dels reptes que tenim és com quadrar la missió, si d'alguna manera s'ha intuït que tu estàs en educació per una missió, amb el negoci. O sigui, d'alguna manera...
Sí, missió en el doble sentit, el que se sol donar a les escoles de negocis i el que se sol donar a l'àmbit de l'Església, per dir-ho així, no?
Sí, exacte. Sí que ja, o sigui, tu has dit canviar la societat, però, és a dir, però sempre hem de lluitar... això, aquesta tensió, com la portes? Com la gestiones, aquesta tensió, per fer que el negoci no es carregui la missió, d'alguna manera?
Mira, jo tinc claríssim, i a més... s'està demostrant, no?, que quan tu creus i t'il·lusiones amb la missió, el negoci ve sol. És a dir, quan tu fas les coses perquè tu creus que les tens que fer, al final, negoci que nosaltres no entenem com... O sigui, l'escola no l'hem agafat per fer un negoci, nosaltres no volem guanyar diners amb això, volem educar, per suposar, tenim les nòmines, tenim, bueno, perquè tots tenim que viure d'alguna cosa, sí, però
l'objectiu és no perdre en gaire.
Exacte, no? Però quan tu fas la missió, creus la missió i involucres a tota la gent de la comunitat educativa en aquesta missió, al final la gent et ve, els alumnes venen, es queden més al menjar, i al final pues, els números surten, no?, a poc a poc. Mira, aquest any hem recuperat concert de P3 i P4, o sigui que tot va fluint. Però si vas a buscar els diners, aleshores és quan ni perds la missió i probablement no t'arribin tampoc els diners. No?
La nova titularitat, que no n'hem parlat, és la Fundació Sant Nicolás.
No, és Institució Educativa Sant Nicolás School.
Sí. Molt bé. I on teniu l'escola? L'escola Mercè, on està situada?
A Provença 283. Era l'escola la Mercè, que des de 1923 estaven funcionant, i que a partir de l'any passat pues, som nosaltres Sant Nicolás School.
Una escola de llarga tradició.
Molta, molta. Mira, dintre de 4 o 5 anys fem el 100 anys. Una escola, la veritat és que era molt bona, petita, que és el que volíem nosaltres, d'atenció personalitzada, d'una línia, 400 alumnes, que pots treballar tot allò que vols treballar, no? Que el projecte educatiu es pot complir. Perquè sí, també és cert que jo he viscut de tot. He estat en col·legis grans, col·legis petits, vaig anar a un col·legi supergran com el Liceu Francès, amb el qual eres un número, no? I aquí, en una escola petita, sí que pots fer tot allò que expliques als pares a l'entrevista de nou ingrés, no? Perquè sí. Esto se cumple.
I d'alguna manera heu apostat per la internalització, heu apostat per els idiomes, ho dic pel nom, que canvi de nom que he fet de l'escola.
Una de les coses que tenim clares és que... Bueno, tenim dues coses clares en el projecte educatiu, és una miqueta canviar aquesta mentalitat tan acadèmica que tenim aquí, és a dir, que val molt més el currículum que no la persona, nosaltres hi donem la volta, és a la vida, si vols educar els futurs empresaris o pares de família, pues el primer que tens que fer és educar la persona, i després, per suposat, un nivell acadèmic, uns coneixements, no? Però el que és important és la persona, no? I per això tenim que treballar. I dintre d'aquesta persona, el que sí que està claríssim, que tenim dues coses, una són l'anglès, no? És a dir, bueno, nosaltres ja tenim que saber anglès, pues los dentro de 20 anys és que serà absolutament necessari, no? Això, per això hem fet la immersió lingüística amb anglès.
Amb el dia a dia. I tornem una mica al començament. A veure, digues tres característiques que ha de tenir un bon director. Aquí estem tres directors d'escola. Bueno, el Jordi també és director d'escola, o sigui que a veure quines característiques, a veure si es compleix el Jordi.
Jo crec que el cap molt clar, és a dir, on vull anar, no? Aquest és el projecte i d'aquí no me muevo, és a dir que...
Fem xec o no fem xec?
Després, ser un bon gestor d'equips. És a dir, nosaltres com a directors no podem tindre les coses clares, però al final el que porta el dia a dia de l'escola és el professor, és la recepcionista, és el de manteniment. Si hi ha un bon ambient a l'escola i la gent ve feliça, és l'èxit assegurat, no? Aleshores, gestionar tot això, molta comunicació, és a dir, en aquest cas jo sigui amb tots aquests anys, que em costava al principi s'assentava un professor i tu estaves amb tus projectes, no? Però ara el que vol el professor és que l'escoltis, no? I que pierdes 10 minuts en escoltar, no en donar-li la solució, no? Pues molta comunicació. I després una cosa que a les escoles sabeu que passa, no? Que l'urgent es menja lo important, no? Pues prioritza, és a dir, lo important hay que hacerlo, lo urgente también, però al final el 80% de les coses que passen a una escola poden esperar una estona, no? O un dia, no? I si no, si maneguen tot l'urgent, al final l'important no es fa, no? Jo crec que aquestes tres o quatre coses són importants. Altra cosa és després aconseguir-ho, eh?
Sí. No, però això que dius de gestionar les persones, o sigui, el professor és un món en si, o sigui, és a dir, saber gestionar la seva vocació educativa, saber que la mantingui, que se'n recordi constantment per què es dedica això. Això a les escoles de negoci no ho expliquen exactament així.
Clar, perquè no és només, hi ha una imatge clàssica, no?, que és quan pares una dificultat de dirigir el que es diu pastor de gats, no? Que és pitjor. Perquè un director de col·le no és un pastor de gats, és un pastor de pastors de gats. Tots tenen la seva teoria de com s'han de tractar els gats.
I com hauria de ser un bon director.
Exacte.
O sigui, i al final, sí, hi ha termes com carrera professional o sigui, l'educació crema una mica i saber gestionar que una persona necessita ara mateix un canvi, necessita fer una cosa diferent, bueno, és una habilitat bastant important a les escoles.
Sí, cada any ens passa, no? Al juliol, quan li expliques a cada professor el que farà l'any que ve, sempre estan nerviosos i tant. Bueno, doncs aquí és intentar gestionar-ho de la millor manera possible. I jo el que faig, però això hi ha moltes teories, però jo intento ser molt, molt directe, molt clar i molt humà en aquest sentit, no? O sigui, per a bé ni per a mal, sempre. Mira, tu estàs fent això molt bé, però estàs fent això malament i tenim que corregir, no? I clar que se t'enfaden o es molesten, però al final ho entenen, perquè jo sempre parlo, però amb els alumnes igual, jo els dic, si tu estàs parlant d'un alumne des de l'amor, des del carinyo, doncs tens que corregir també a l'alumne, no? Doncs tens que corregir el professor, com, bueno, doncs a mi també et corregiran quan, no sé, el de dalt, suposo.
Sí, estàs fent molt bé, estàs en tu salsa.
No tens paraules avui, estic sobtat.
Les tinc, però les eclipso per tu.
És impressionant. I com veus ara, deia abans el Jordi que t'has engrescat en un projecte d'una escola concertada en un moment de l'escola concertada complexa, o sigui, ple d'incerteses, podríem dir. Com veus l'escola concertada dintre 5 anys? Quins reptes tenim?
Reptes tenim moltíssims, no? però la gent té que entendre que tant la pública com la concertada com la privada tenen que existir en un país, no? Al final, l'elecció del pare de família en el seu barri té que poder escollir si vull una pública, una privada concertada o una privada. O sigui que té que existir. El tema és com existirem, no?
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb l'Andrés Rosas. Estàvem parlant dels tres tipus d'escola que hi ha a la nostra societat, l'escola pública, l'escola concertada i l'escola privada. En aquest sentit, ens agradaria una miqueta que, com començaves, les tipifiqués una mica, no?
Bueno, el que deia abans...
Perquè, almenys a Catalunya, l'escola privada és la gran desconeguda, també. N'hi ha poques i...
Explica'ns una mica. En altres comunitats hi ha bastantes més, no? Aquí el concert a Catalunya està molt, molt arraigat, no? Aleshores, no, jo dic que deia abans que les tres tenen que conviure i tindran que conviure, cadascuna amb les seves diferències, no? Però és que és bo que un pare de família pugui escollir. Si jo crec que amb la pública puc anar a la pública, crec que amb la privada concertada, o econòmicament no puc anar a la privada, encara cregui en la privada, doncs me'n vaig a la privada concertada, i tenen que conviure. I tant les patronals, la Generalitat, tenen que fer l'esforç en els pròxims anys de veure com es compensa, perquè a més tots públics és impossible, econòmicament és inviable també, no?
A més, són dos eixos diferents, dos vectors. Un vector que seria el del finançament, que és el que acabes de dir, no? I l'altre també és el del model educatiu, que és potser l'altre problema que tenim. Raül, tu sempre dius que...
O sigui, al final, jo, la llibertat d'educació passa perquè hi hagi diferents models educatius. Si no hi ha diferents models educatius, no hi ha llibertat real. És impossible. És a dir, els pares han de poder escollir el model que més s'adequi dintre d'unes raons. I aquesta adequació no ha de ser territorial només. És a dir, és que està al costat de casa. Bueno, però és que ja potser treballo a una altra banda o potser tinc un model educatiu a l'altra població que m'agrada molt. I aquest concepte de llibertat d'educació per mi és molt important. O sigui, l'escola, això ho he dit força vegades a l'antena, no és neutra, cap escola és neutra. Per tant, hem de defensar que hi hagi model de tot tipus, que els pares puguin escollir el model que més els agradi.
Absolutament. Bueno, és que a l'escola privada passa el mateix. A l'escola privada tu pots escollir un francès, un anglès, un religiós, un laic, tu pots escollir i pots anar al que vulguis, no? Pues això tindria que ser també la privada concertada.
Jo recordo, ara no recordo bé el nom i no voldria liar-la, i a més com és d'infausta memòria, ja més també no recordar-me'n, una consellera d'educació que va dir, per entendre, bueno, en les classes, no? A igualtat de qualitat, el criteri és el territorial, no? O sigui, donava per suposat que en un escenari possible totes les escoles serien iguals. Això no passa ni a la pública, però això no passa ni dins de la mateixa escola. Una escola no és igual a ella mateixa, diguéssim, no? Perquè per la nostra pròpia naturalesa el grup condiciona, el tutor condiciona, les circumstàncies condicionen. És clar, que el criteri sigui territorial és una mena de... d'estalinisme, és feridor, al meu entendre. No?
Que de fet, el que acaba passant és que les famílies acaben buscant maneres de saltar-se el sistema. O sigui, quan, perquè estàs jugant en l'educació dels fills. Sí, i això provoca que el sistema cada vegada sigui més complexa. Des del final hem de buscar... hem de conviure tots els models i hem de buscar la manera de conviure el millor possible. I el que tu deies, l'eix pedagògic, però també l'eix de finançament, que és una batalla a qui hem parlat diverses vegades amb el pare Puig, me'n recordo, el finançament de l'escola concertada, que és un gran tema
sí.
Molt i molt interessant.
És interessant i llarg. De totes maneres, jo faria una reflexió, que si hi haguessin nens, arribaríem tots a...
No? Sí,
a un tema social de tenir que promoure que hi hagi més nens, no? Perquè si no, a part del, tema, del problema social que ens trobarem dintre de 30 o 40 anys, és que si hi haguessin més nens, doncs hi hauria nens per la pública, per la privada concertada i per la privada, no? De totes maneres, jo he estat, per exemple, a congregacions i he estat a fons públics, no?, treballant. Puc assegurar que tots els col·les dels fons públics són diferents i són del mateix padre, eh? I congregacions, el Sant Isabel o el Highlands de Madrid no és el mateix que el Highlands de Barcelona. O sigui, és a dir, que el que deies tu abans, cada col·legi és diferent, no? I això és la riquesa.
A mi em fa gràcia alguna institució educativa gran que he treballat que fan molts esforços en... Hem d'aconseguir que totes les escoles siguin iguals, no? I és un... I sempre... Sempre arriba algú de dalt del despatx que pensa que hem de treballar amb aquesta via. I arriba un punt que penses, bueno, un altre que ho intenta i un altre que no arribarà en joc.
O sigui... Sí, la resposta és, ah, vale.
Sí. És que és impossible. Cada comunitat és, té unes lleis diferents, té una mentalitat diferent. No és el mateix el català que l'andalús, que el belga, que el d'Estats Units, no? És impossible, és impossible.
Recordo una proposta d'una persona que pretenia... unificar tots els llibres de text de totes... Hi havia escoles de diferents comunitats autònomes. Era una proposta que deia, tots van mirar i diuen, és que no hi ha cap possibilitat que això surti endavant, no sé, és impossible. Però, bueno, això que tu deies, no? Vale, tranquil, ja veuràs què passa.
En aquest sentit, què creus que són els reptes de l'educació que ens trobem a casa nostra? Entenent casa nostra, tant Catalunya com l'altre marc legislatiu, és l'espanyol. Aquí
no es
ve
a
fer preguntes fàcils.
No, sí, exacte. No, anem a canviar el món amb una tertúlia. No, jo crec que hi ha tres coses. Que el tren del segle XXI va molt ràpid. Molt ràpid. No? I no és el mateix que el segle XX, que el segle XIX, que el segle XVIII. O sigui, va molt ràpid. I l'educació li està costant pujar-s'hi. Li està costant perquè jo crec que és que tampoc s'ha de pujar. No? O sigui, l'educació és un tema suficientment important com per anar tranquil·lament, lent, pensar les coses, i no ara surt un projecte educatiu, vamos a implantar-lo, ara surt noves tecnologies, vamos a implantar-lo. No podem anar així, no? Això per una part. O sigui, el repte és subir-nos en el tren de la millor manera possible. I això és sentar-se a pensar i a veure com es fa, no? I després, el que tots suposo que educadors diem, no? Hem canviat la llei des de que jo vaig començar estudiant com 4 o 5 vegades. O sigui, que l'Estat faci una llei única d'educació és un repte que dubto molt que aconseguim, no? Però que és essencial, perquè és que si no, no anirem enlloc, no? I després, l'adaptació a les noves generacions. O sigui, està pujant un tipus d'alumnat totalment diferent de fa 5, 10, 15, 20 anys, no? Amb impulsivitat, amb les coses ràpides, més egoistes, estudiant d'una forma absolutament diferent, no? I això, adaptar-nos a això, serà difícil.
Això en trobés un debat interessant, perquè hi ha tota una escola, l'escola innovacionista, que és una de les coses que volíem preguntar, que el que diu, bueno, com que venen així, ens hem d'adaptar i hem de donar per bo això, no? O sigui, si són dispersos, fem una classe dispersa. I després hi ha tota una altra escola que el que planteja és, bueno, si arriben amb dificultats d'atenció, perquè els costa concentrar-se, potser el que hauríem de fer és exercicis des d'infantil que treballin la concentració, diguem-ne, no? O sigui, seria com, davant d'un diagnòstic similar, una proposta terapèutica, deixeu-m'ho dir així analògicament, diferent. Un dia, això li he sentit dir a l'antiga consellera Lenia Rigau, no deia, clar, pensem que hi ha coses que quan les toquem no ens n'adonem i en toquem altres, no? O sigui, allò, la típica exercici que havíem fet, jo m'imagino per l'edat que també vas estudiar amb el Villar Palacín, amb la llei del 1970, que feien, jo recordo fer dictats i una sèrie de dones que suposo que avui en dia van ser com molt... condemnats a l'ostracisme, però que servien per una certa disciplina, per estar, no?, per ensinistrar-te, estar una estona atenent el mateix, diguem-ne. No? A mi em sembla que en aquest sentit hem d'anar en compte, quan canvies una cosa, a veure què toques.
Absolutament.
Aquí hem parlat a vegades també la dificultat que tenim amb el màrqueting. O sigui, al final, els diaris, espero que no hi hagi molts periodistes escoltant, però fan molts eslògans. I en educació tothom sap, com el Jordi diu moltes vegades, i a vegades hi ha eslògans que et treuen que queden molt bé, però que no estan suficientment treballats, que no hi ha una profundització d'aquests que encara s'han de pensar molt, no? És a dir, les classes magistrales han muerto. Bueno, si el mestre és bo, que hi hagi moltes classes magistrals. I si el mestre és dolent, que no hi hagi classe magistral, però que no hi hagi classe de cap tipus, sinó jo. Sí, coses d'aquestes que hi ha molt d'aquest... I hem de treballar i hem de fer un discurs, penso, contradint o treballant una manera de veure l'educació, compte, no? Que compte que hi ha coses que es feien bé, altres que no, i que s'han d'adaptar. I una cosa que jo volia treure és que cada vegada més les escoles necessiten treballar les famílies. És a dir, això que deies, les generacions pujant, cada vegada les generacions joves eduquen pitjor. Sí, tenim menys clar com hem d'educar. I, per tant, l'escola penso que cada vegada té més necessitat d'educar també les seves famílies. O sigui, ajudar-les i acompanyar-les a l'educació dels seus fills una mica més del que fèiem ja de per si abans. Jo li poso escara, que no t'agrada.
No, el que passa que...
Donar escanya.
No. Estic d'acord amb tu. No sé si estic d'acord amb
tu. Això és impossible.
Per defecte, la moció és que no, per si un cas. No, però té a veure amb el que deia just a l'editorial d'avui, no? És a dir, no pots respondre a una pregunta que no s'ha fet. Doncs amb els teus alumnes, a l'escola, tenim mecanismes. En certa manera, una bona pedagogia és aquella que ja està organitzada per desvetllar la pregunta just abans de la resposta, no? Però amb els pares no està tan clar. Diguem-ne, moltes vegades, això és típic debat, suposo que vosaltres heu passat també, el claustre, hauríem de fer escola de pares, perquè els pares venen així, i els hi falla això, no? I després, els que et venen són els que no ho necessiten, perquè són els que estan motivats, diguéssim, perquè el problema no és tant de formació o de criteri com si tenen motivació o no, no?
El que està claríssim és que quan
veus... Perdó, com el clàssic del mossèn que renyava els que no anaven a missa a la humildia, o sigui, els que estaven a missa, no? Això
no... No, el que està clar, això ho mirem tots, no? Quan tu veus un alumne, veus els pares, no? Una miqueta, no? Si és que l'alumne és ordenat, disciplinat, bueno, ja saps que la família és la que vindrà a l'escola de pares. Però el que tenim que treballar són les altres. El que passa que és difícil, eh? Perquè nosaltres el que tenim clar és que cada moment que trobem durant l'any per trobar-nos amb els pares... és on s'ha de treballar. S'ha de formar una tutoria, un event que vas per allà, oye, pam... però no tenen temps, no? Lo típic, les excuses típiques que es va posant que no tenen temps pels fills, no? En aquest sentit.
Fan el que deia el Jordi de la pregunta, no poden... Hi ha persones que no tenen al cap la possibilitat de que algú es digui això ho podies fer d'una altra manera. Mm. Sí.
I aleshores, des d'un punt de vista pràctic, les dificultats que van sorgint, que això passen, o els problemes amb els fills, són una oportunitat... Si hem d'estar atents en aquest sentit, si em deixeu-ho dir així, els pares una mica com els adolescents, diguéssim, que si no volen parlar, no parlen, però el dia que volen parlar han de descobrir que estàs per ells, diguéssim, no? No en un sentit clientelar, no, en un sentit pedagògic, diguéssim. És el moment de dir, ara sí que tinc una pregunta, contesta'm. I ara no pots afegir, has d'estar allà, s'ha de parar al món, no?
No, i aprofitar tots aquests moments, de veritat, eh? Una tutoria o, torno a dir, una reunió de pares, qualsevol moment que tinguis els pares davant, intentar-ho. Perquè escola de pares al final venen, el que dèiem abans, no? Venen els que ja saps que ho fan bé. No?
A mi, hi ha un moment que hi ha professores d'infantil que són molt habilidoses, que és el moment d'entregar els fills per les tardes, que al final tens 10 segons per família, o, bueno, i hi ha professores que són... És meravellós veure com entreguen els nens. I com saben dir a cada família una frase, una paraula que la família torna encantada. I acaba pensant com conèixer el meu fill, no? I la productivitat d'aquesta estona de porta, hi ha professors que és impressionant.
Ho dius com si fos una estratègia o com si fos un do, però és que això deriva del fet que coneixen els nens.
Ah, no és màrqueting, això.
De totes maneres, formar els pares entraria en un debat molt gran, perquè és un tema social. Lo que dèiem abans, el tren del segle XXI va tan ràpid que l'excusa de que no tengo tiempo para nada està a l'ordre del dia, no? Quan el més important és educar els seus fills, no? Però és difícil, és difícil.
Sí, perquè les preguntes que es fan quan el nano té 5 anys i les preguntes que es fan quan el nano té 12 o 13 o 14 anys són molt diferents.
Avui hem aconseguit que el nostre tècnic estigui supermotivat i em va dient coses per la via interior i em deia, una cosa interessant, no? Si els nens han canviat, les famílies han canviat, i bueno, què espereu per canviar els professors? No? Clar, però la qüestió, això està clar, és com canvies, si bufant cap al mateix lloc o canviant la teva forma per acollir aquesta diferència i portar-los al mateix lloc on volíem.
Sí, bueno, contestant al nostre tècnic, o sigui, corres el risc de que hi ha canvis bons i canvis dolents, i el que has de calibrar És a dir, abans parlava, no?, l'educació...
Ves en compte, no, què dius, que et tancaran...
Sí, sí, ja, potser ja no m'està escoltant ningú, no? Sí, sí, abans dèiem que ha sortit una mica, no?, l'educació no pot estar constantment canviant, cada any canviant el projecte educatiu. Per fer-ho necessita d'una tranquil·litat, d'un pozo, no em surt en català la paraula pozo, però és anar passant...
Pòsit.
Van passant els anys i això educa, aquesta tranquil·litat. Si canvies cada any tot...
És que en educació l'estabilitat és un bé. No és l'únic bé, però l'estabilitat és un bé.
De totes maneres, no sé què penseu, però jo amb aquests anys d'experiència sí que us dic que l'important del professor és la vocació. Quan un professor té la vocació... voldrà canviar, voldrà moldar-se. Si no la té, ja li pots explicar els projectes més magnífics i molones que no te'ls compren. Aleshores, l'important és que tinguin la vocació, sigui parvular i primària o a secundària, sobretot.
Perquè professor de vocació et ve plantejant-te tinc aquest grup que és una mica més no sé què i et planteja una solució. El professor de vocació et veu el problema, això no, és insuportable. O sigui, això no hi ha qui aguanti.
Tens que fer un pla individualitzat.
Sí. Aquest és el punt. T'he contestat, Jordi? Jordi, el tècnic, el senyor tècnic?
Sí, sí, el Jordi diu que sí.
De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
L'hora del pati.
A l'hora del pati, efectivament, de nou amb l'Andrés Rosas. Estàvem parlant de adaptació al temps, innovació. D'alguna manera sembla que estiguem complicant molt l'ensenyament.
Absolutament d'acord. És a dir, jo crec que quan tinc reunions amb els professors i tal, els dic, no? Si al final s'està complicant, quan parlen d'innovacions pedagògiques, què parlem d'innovacions pedagògiques? Perquè tot és innovació pedagògica, ara. No, abans, al final, jo crec que si... No? L'educació és... Tu tens la part més acadèmica, lectoescritura, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral, lògico-matemàtica, psicomotricitat, idiomes... I ara tens coberta. Que aprenguin això bé. Després ja posarem les derivades i el treball de recerca, tot el que vulguem. Però després la part personal, no? És a dir, i jo alumne, què sóc? Qui sóc? L'emoció, les emocions, les intel·ligències múltiples. O sigui, que sàpiguen veritablement qui són. Que surten amb 18 anys dient, jo sóc així i veritablement sé el que vull, no? I després les habilitats, que, mira, aquest estiu he tingut la sort de... He complert 50 anys i m'he fet un viatge als Estats Units i tinc uns amics allà i ens deien... La nena tenia 14 anys i em deia... Jo aquí no m'ensenyen ni geografia, ni història... Diuen que això ja ho aprendré quan viatgi de més, no? Però en sé moure pel món una barbaritat. Parlar en públic, gestió d'emocions, lideratge... bueno, moltes habilitats que veritablement després, amb 18, 20 anys, són les que veritablement et surten. No? Després, no tenim que deixar la part acadèmica i la part de coneixements, per suposat. Però és molt fàcil. És les quatre coses que són importants acadèmiques, la persona i les competències. I ara és, vamos a ponerle todo y más, ¿no? A ver qué le cabe al niño para que con 18 años sea súper preparado. I ens deixem coses absolutament primordials.
Sí, perquè a més... Hi ha com una imatge ingènua de l'educació, com que és l'instrument que pot arreglar tots els mals socials. No? I ara que surt no sé quin problema, hi ha algú que s'ha dit que s'hauria de fer una assignatura sobre això.
Jo li dic assignatures en cognoms. O sigui, assignatura... educació vial. O sigui, sempre hi ha algú, que algun polític et diu s'ha de fer més educació vial. Educació financera, que jo no dic que no s'hagi de fer, però dius, no pots fer una assignatura d'educació vial. O sigui, és que no aguanta dues hores a la setmana, això. I entendre... Ja ho fas amb un entorn d'escola, amb la vida, és el que acabes fent. Eduques també en aquestes coses, perquè, a més de tot el que has dit, que estic totalment d'acord, els hem d'ensenyar a pensar per si mateixos. Ser motors de la seva autoeducació. ser capaços de plantejar-se què vull, què m'agrada, per què m'agrada això que ha dit aquest professor. Hem de posar aquest... Tu has parlat de lideratge. Per mi també el lideratge és que cada alumne tingui el seu propi motor autoeducatiu. Això no als 4 anys, però sí als 13, 14.
I una cosa molt important, saber decidir. O sigui, avui en dia, vaja, lo deciden los padres, los monitores, los abuelos i demés. No, al final el nen té que començar a decidir si des de petitet, si em poso unes sabates, si em poso, bueno, vaig amb uniforme o vaig amb el que vulgui, però té que anar decidint. I quan arriba l'ESO, decidir les optatives. I quan arriba el batxillerat, la carrera. Perquè si no, al final, estan massa protegits, no? És a dir, que tenen que saber decidir des de petitets.
Això que dius de la carrera universitària, saber respondre a la pregunta què t'agrada, perquè això és el que has d'estudiar, allò que t'agrada, perquè has dedicat moltes hores a això, aquesta pregunta moltes vegades no saben donar-hi resposta.
I jo m'atreviria a dir que la pregunta és doble, és què t'agrada i tu què vols, que són dues coses diferents vinculades. És, no?
I què pots?
Sí, aquesta és la tercera.
Perquè jo puc ser futbolista, m'encanta el futbol, però vaja, soc un petó. Sí,
en aquest sentit, és veritat. I que al final la vida humana tota, no només la del món de... en el temps de l'educació, perquè hi ha una educació contínua per sempre, és acabar sent capaç de distingir el que vols del que et ve de gust. És a dir, afegir la llibertat i la voluntat a les apetències i després això portar-te a un lloc.
Sí, però abans l'Andrés deia de l'educació de les emocions, no? Al final és això, no? Diu, o sigui, mira, això et ve de gust, però a vegades no es pot fer, a vegades, però no sempre has de fer allò que no et ve de gust, a vegades sí, o sigui, aquest equilibri, saber-ho gestionar i saber ser feliç amb això, bueno, és un gran què a tota la vida, no només als 17 anys.
No em commou que parlis d'emocions, eh? No sabia que sabessis. Que
sona... he llegit un llibre.
No, i després una cosa que és molt important, que si li donem la volta a això, és a dir, si aconseguim que el nen de 12, 13, 14 anys veritablement es conegui a si mateix i sàpiga el que vol, la nota surt sola. Si jo estic a 14 anys i en comptes d'agafar l'optativa de X, perquè mira, la cojo per mis amigos o perquè el papà o perquè tal, agafo el que jo vull, aquesta nota serà més alta. Si el batxillerat que agafo és el que jo vull, perquè estic convençudíssim que després vull fer aquesta carrera, és que la nota surt sola. Ara, si jo faig el batxillerat i no tinc ni idea per què, o perquè mis amigos, o perquè després vull guanyar diners amb la carrera que no sé què, igual, doncs aleshores no sortirà la nota. No?
Sí, és una anècdota que em va passar personal. De fet, uns amics meus volia estudiar arquitectura, té una passant creativa espectacular, però moltes dificultats a les mates. I volia fer... I els seus pares em van demanar que parlés amb ell per dissuadir-lo, perquè no fa... No, i vaig parlar amb ell i li vaig recomanar que no fes arquitectura. I el nano encaparrat que volia fer arquitectura perquè era el que realment l'agradava. I està ja acabat la carrera i està fet una carrera universitària brillant. Brillant. I sempre poso com això que el nano volia. O sigui, realment era la seva il·lusió i va vèncer totes les seves dificultats a les mates, que eren altes, i el primer de carrera ho va treure i el segon ho va treure perfectament.
I en aquest cas, el que vareu fer, que és dir-li el que pensàveu, però no impedir-li que prengués la decisió, és un element d'educació absolutament favorable. Perquè el que no podem fer és enganyar els nostres alumnes i dir, no, vols ser enginyer? Bueno, pues no se't donen bé les mates, però tu mismo, que debes poder. Ni prendre la decisió, mira, com que ja sabem que no saps bé les mates, no fas d'enginyer. No. És a dir, la nostra feina és, en la mesura del possible, a partir de la nostra experiència, del nostre coneixement, radiografiar l'alumne i dir-li, mira, jo crec que això és el que hi ha i això és el que... I d'aleshores tu escull. Perquè és l'única manera que aquesta llibertat esdevingui maduresa, no?
Jo sempre poso l'exemple de... Tenim, al col·le tenim una coordinadora de primària, no? Dislèxica, impressionant. Bueno, no sé si s'enfadarà que ho digui, però vaja, no crec. Però escolta, clar, quan tens 12, 13, 14 anys, és dificilíssim un col·le. I més aquí, a Catalunya. Però tu és acadèmico, entiendes, tal, no? Aleshores dius, ostres, ha fet dos carreres, ha estat coordinadora de primària, i se mueve por el mundo, que és una meravella. Aleshores, per què tenim que tallar les ales a la gent que al final, si agafa el que vol, se'n sortirà? Segur.
Personalment, segur. Jo crec que sóc TDAH. M'ho estic quasi segur.
Jo segur.
Però a mi, a vegades em planteja, si m'haguessin diagnosticat...
O sigui, TDAH no sé, però trastorn segur que ets.
Si m'haguessin diagnosticat, m'haguessin fet un bé o no? És millor mantenir aquesta possibilitat que tothom, que et plantegis, Jordi, quin és el trastorn concret que tinc.
tot el suport del món psicopedagògic a l'escola ha de ser un suport en aquest sentit, en un sentit suplementari, diguéssim. Perquè l'educació autèntica, que és mirar el que tens al davant, proposar-li una cosa i permetre que l'esculli perquè li has explicat raonablement bé, perquè l'entengui, això fa innecessari qualsevol recurs mèdic, per dir-ho així. Ara, si el tenim millor, clar, si pots pujar al Pedraforca per la Tartera, no pujaràs pel camí llarg, diguéssim, no? Però és un suplement, certament.
Ni molt poca gent puja el Pedraforca per la Tartera. No, es baixa per la Tartera.
No. Tens el món que tens. Sí. Jo tinc amics que pugen. Pujaven, ara ja no, que no pot ni pujar ni baixar. Diguéssim.
Aquí m'heu agafat perquè jo sóc de mar.
Sí. Bueno, el Raül també, perquè va flotar. Eh? Sí. Bé, tornem a l'ordre, sisplau. Estem massa contents, sí. Veieu, que estem massa contents. Aprofitem aquests minuts que ens queden, perquè també ens sembla que és una cosa bona pels nostres oients i per nosaltres mateixos, que ens expliquis en concret el projecte de l'escola, diguéssim, no? Explica'ns...
Pues mira, ho farem...
Ni que sigui publicitari, però això és igual. No. Les coses bones s'han de difondre.
Bueno, gràcies, però vaja, intentaré no ser massa publicitari. No, la veritat és que, mira, en dos minuts, explico el que explico, les primeres frases que els dic als pares de família, que venen de P3 o de batxillerat, és igual, però al final l'objectiu que nosaltres tenim al col·le és, el que hem estat parlant aquí, és que el teu fill sàpiga qui és. És a dir, jo sóc Andrés i tinc aquestes emocions, tinc aquestes dificultats, tinc aquestes virtuts, però sé perfectament com sóc. Sé el que vull. És a dir, jo vull sortir d'aquí perquè la meva passió i la meva vocació, jo fent coaching a batxillerat, la veritat és que ajuda moltíssim. Aleshores, jo vull ser això. I després les competències, les habilitats, no?, acadèmiques i pel món professional, o sigui, parlar en públic, saber decidir el que parlàvem abans, temes de lideratge, però lideratge de la seva persona, no liderazgo com jo vull ser Obama, no, lideratge de la teva vida, no? O sigui, jo vull prendre les riendes de la meva vida, no? I, senzillament, això és el que intentem fer. Després, aquí ja parlaríem mitja hora de com, no? Però la idea és aconseguir això i, al final, jo sempre dic que si tu et coneixes a tu mateix, saps el que vols i tens les habilitats suficients per fer-ho, la felicitat està a la volta de l'esquina, no? I això és l'important. O sigui, això resumit, ara tindríem que entrar en la metodologia, el projecte... L'únic que sí que puc dir que sí que fem és el Saint Nicholas School, és la immersió lingüística en anglès, que per nosaltres és essencial, no? Que pensin, al final, en un altre idioma, no?
De fet, la fundació es diu Get Your Dreams.
No, això és la fundació.
Ah, sí, la fundació dic.
Ah, sí, la fundació és una altra cosa.
Sí.
El col·legi és Saint Nicholas School, la fundació és una cosa que jo vaig fer fa 6 anys, que està funcionant, i això és un projecte ja més personal.
Però el que ve a dir és que, més o menys, les coses donen voltes pel mateix àmbit, diguéssim. Sí, explica'ns una mica això de la fundació, també. No.
Pues mira, la fundació va ser quan vaig deixar els col·les, després de quasi 20 anys, que, sincerament, vaig acabar bastant esgotat, perquè una escola ja sap el Raül que és cansat, pues, bueno, vaig decidir, bueno, què feia, no? Ja volia un parón, volia aprendre altres coses, i providencialment em va sortir això de Get Your Dreams, no? Que és una fundació, senzillament, va sortir per dues coses, perquè els meus fills ja eren una miqueta grandets i un dia veient la tele, les notícies van dir estamos hartos, no?, de rebre tanta negativitat, no?, crisis, matances, guerres, política, i dius, ostres, papa, el mundo està tan mal, de verdad, no? I aleshores jo vaig dir, alguna cosa hem de fer per donar-hi la volta, no? Aleshores em va ocórrer això de dir, anem a aconseguir els somnis de la gent necessitada, no? O sigui, tothom pot creure, encara que estiguis molt malament, amb alguna cosa, i si li podem ajudar, i senzillament és conjunt de padrins, no?, i gent que vulgui complir un somni de gent necessitada. Mira, acabem d'acabar l'agost, vam acabar l'últim, que era una noia de Senegal que volia ser perruquera, no? I no tenia papers, no tenia res, tal i qual. Bueno, vam posar tot en ordre i s'ha passat 2 anys estudiant i vam trobar un padrí que li va pagar la carrera no diré publicitat, però a un lloc, i ara just ja està treballant de perruquera, no? O sigui, coses d'aquestes, de dir, ostres, tothom té dret en aquesta vida a somiar i aconseguir allò que vol. La dislèxica, també. No? Pues és el mateix.
O sigui, el que feu és ajuntar, buscar necessitats i possibilitats. Exacte. I vincular-les. No?
Sí, és tan fàcil com això. I de tota edat. O sigui, me'n recordo un maquíssim que era d'un senyor que portava aquí 40 anys i que feia 40 anys que no veia la seva germana, que estava a Andalusia. O sigui, no és que estigués a Costa Rica, no? Estava a Andalusia. I feia 40 anys que no la veia. Senzillament era, no tenia ni un duro, pobre, era comprar-li un billet, passar-li la persona a l'infermera que anés amb ell, estar 5 dies allà i tornar. Bueno, impressionant. I coses tan fàcils que després, si nosaltres no posem diners, perquè, desgràcia, no en tenim, no? Però sí el padrí que vol escollir qualsevol somni, el que vulgui, no? I és una altra vegada el mateix, és posar al servei la gent...
Clar, és que quan expliques això, i amb la passió amb què expliques la iniciativa de la Fundació, s'assembla a la passió amb la que explicaves a l'escola. Al final, no només has de tenir una vocació, no només has de tenir una missió, si poses una proporció raonable de passió, les coses tiren, no?
Bueno, és que si no la poses...
No tira. Sí.
Això està claríssim. Per això és important que els alumnes de 15, 17, 18 anys agafin la carrera amb il·lusió, amb passió, i només ho agafaran si saben perfectament el que volen fer.
Raül,
pensava
que anaves a dir alguna cosa.
No, estic impressionant.
Veig que la conversa ha anat de la gestió a l'educació ja...
Avui m'estàs donant una canya. no estic aconseguint zafar-me, no? Em sento en el rincón del ring. Però bueno, no, jo t'ho agraeixo molt. Ha estat una conversa molt, molt engrescadora i molt, diguem-ne, molt apassionant. Però ets una persona apassionada de l'educació i això és el que volem al programa. Gent que ens parli de la seva vocació i la seva vida professional d'aquesta forma, no? Amb visions diferents, però buscant punts en comú.
Perquè veure les vocacions apassionades dels altres ajuda també a recordar les pròpies vocacions apassionades.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat, un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós, en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
I hem arribat a l'últim bloc del programa, recordeu el que acostumem a dedicar a les recomanacions, i avui sintetitzant dues de les nostres passions, la literatura i l'ensenyament. Bona nit, Glòria.
Bona nit.
La Glòria Gil Domènech és llicenciada en dret, si no ho recordo malament, però treballa actualment com a... Raül, què fas? ¿Quieres bajar de la mesa, por favor?
Es que m'han demanat que l'apropi el micro i se m'ha caigut el meu micro. És un desastre.
Ho has fet de la manera més delicada i discreta possible.
Sí, sí.
Bueno, total, que treballes en ensenyament.
Sí.
I explica'ns una mica què és el que et porta avui al programa. O sigui, què trobes en aquesta experiència que et fa donar un pas?
Bé, bueno, la raó de ser aquí és perquè he escrit una novel·la, no?
Exacte.
Que es diu Ella, el personatge principal es diu Isabella, i el diminutiu natural seria Bella, però per les característiques que té el personatge, doncs li diuen Ella, només. Ja està, només és
I,
per això.
Aquesta, o sigui, és una persona, pel que hem vist, diguéssim, com amb molts interessos, no? Estudies una cosa, després et dediques a una altra, després, diguéssim, obres una altra branca, tot això, a més, la vida familiar, amb fills, diguéssim. Què és el que et mou a escriure aquesta novel·la?
Bueno, a la meva vida, en general, les coses no surten perquè hi hagi un pla d'actuació, vale? És una novel·la que jo penso que neix d'un impuls del cor, no una necessitat molt gran. Jo vaig sentir que hi havia una realitat concreta que jo volia expressar i m'ha agradat sempre llegir, és la meva gran passió. I algú que li agrada molt llegir, ha llegit molt durant molts anys, doncs escriure tampoc li resulta difícil, no? També li agrada en general. Llavors, en aquesta baixa de maternitat, l'última, tinc 4 fills... Vaig trobar temps, sobretot que vaig veure una idea, no? I vaig dir, això és el que jo vull explicar, això és el que m'agradaria transmetre, ja no només als meus alumnes, no? Que normalment són qui m'interpel·len i em fa... que moltes vegades jo mateixa també em qüestioni, no? Perquè faig les coses, sinó també, doncs, que ara als meus fills, no? O sigui, perquè perquè algú no pren les decisions que prenc jo i perquè algú viu com visc jo, però no d'una manera que fos feixuga, perquè bé, jo també soc una persona com més pràctica i bastant impacient. Els assajos en general, per exemple, em costen de llegir, no? Llavors tenia molt clar que volia que fos a través d'una novel·la i, a més, una novel·la curta. Són 140 pàgines, es llegeix molt ràpid i utilitzar una miqueta també la figura, no?, de l'alegoria i que fos gairebé un conte per adultes, jo diria. Ja està.
I també tractes el tema d'amistat, per exemple, no?
Sí.
Com ho tractes, a veure, sense fer un spoiler?
Sí. Sí, el meu gran repte és aquest. O sigui, el que em preocupava és dir, no explicar... clar, jo estic enamorada, no?, de lo que he escrit i m'agradaria poder-ho comentar, però en tinc també que m'he de medir. O sigui, la Isabela, la Ela, és un personatge que ens representa a nosaltres, no?, de vegades, almenys a mi segur. Ella, quan comença el llibre, està en un moment de la seva vida que pensa que els seus anys feliços ja han passat. Va ser quan ella va estar casada, amb una persona que va saber trobar, no?, aquella bellesa interior que ella té. No es considera una persona com molt apta per la vida en societat, diguéssim. I el que es dedica és, doncs, anar de la feina a casa, de casa a la feina, i tenir una vida molt agafada, doncs, a les seves petites rutines, no? I això ho fa perquè té, al final, una por a patir, no?, a sortir d'ella mateixa, a sortir al món i donar-se, doncs, perquè considera que ja entre la por que té i que ja va ser feliç una època, doncs que ja n'ha tingut suficient. Què és el que passa? Ella treballa a una empresa constructora espacial, que el que es dedica és a fer llars, no?, en castellà, hogares, la novel·la està escrita en castellà, que tenen una estructura molt concreta. I ella treballa al Departament d'Informació i es dedica, no?, doncs, a les persones que venen i diuen: "Ai, m'encanta, no?, aquest hogar que veus per la ciutat i tal, i amb aquesta façana, aquesta estructura tan maca, m'agradaria, doncs, viure en un. Però és car, no?, és exigent, i llavors m'agradaria, doncs, potser, a veure si podem, els ciments els podem canviar, que no sigui, no?, abaratir costos una mica." I ella es dedica a dir que això no pot ser, que és un missatge que tu ho aculls totalment, o qualsevol altra empresa et farà una casa a la teva mida. Però això no és una llar, no?, un hogar. Què passa? Que el seu jefe un dia la truca, no faig cap spoiler perquè això és capítol 2,
sí.
I li diu: "Mira, estic preocupat perquè veig que quasi no s'estan construint hogares, no?, llars a la ciutat. I he pensat que us enviaré de dos en dos, com agents comercials, pels diferents districtes de la ciutat, a veure si, explicant en què consisteixen aquests hogares, doncs, la gent s'anima més." Ella diu: "Però tu m'has vist, no? O sigui, jo sóc una persona, pues, que no tinc res a aportar i té por de fer-ho." I li diu: "No et preocupis, no és negociable." Això no li diu, però li fa entendre. I és quan la posa amb una companya de feina, que és la Sofia. La Sofia és una mare jove de 5 fills, que sí que viu a un hogar, a diferència d'ella, que ella viu a la seva caseta on va ser feliç, amb el seu marit. I llavors, doncs, és quan s'han de llançar l'aventura, no?, d'anar pels diferents districtes, on depèn, no?, a cada districte, des del parc científic, al sector financer, un barri, doncs, així, no?, més alt, o sigui, més poder adquisitiu, un barri pobre, passa de tot.
Semblen els planetes del Principito.
Podria ser un paral·lelisme, però no... Però el meu no és alta literatura. Sí. I,
no,
doncs,
estem
clar,
convocats que parlis de les teves referències literàries, Ramon, no? Molt bé.
Sí, i clar, ella li va passant alguna cosa, no? A cada lloc és una vivència que li fa sortir ella mateixa, i això també amb ella li fa qüestionar-se coses. Allà també hi ha un paper molt important, no?, que és el que juga la Sofia, perquè també l'amor transforma, no?, i també l'amor d'amistat transforma.
Sí, que el motor, diguem-ne, del canvi, d'alguna manera, és aquesta amistat que sorgeix allà.
Sí. Sí, penso que l'acompanyament també és important, no? Una persona no pot donar aquest pas de vèncer les seves pors i sortir ella mateixa i una mica atrevir-se a viure si no hi ha algú que cregui en ella, no? Si no et sents estimat, és molt difícil que tu, per tu sol, puguis fer aquest pas.
Sí.
I aquest llibre, on l'has publicat? On el podem aconseguir? A veure.
Sí, aquest llibre... l'hem publicat, dic l'hem perquè m'ha ajudat molt una persona que li va caure el llibre a les mans i li va agradar i ha sigut un sol, a Lulu, que és una editorial independent, i d'aquí poc, doncs, ja estarà, o sigui, ja es distribuirà per Amazon o per on sigui, sí.
En quina mesura, jo no puc aguantar la pregunta, en quina mesura la teva experiència a l'escola t'ha mogut a no només a pensar a qui li adreces, sinó a escriure-ho?
Si s'hagués de fer un percentatge...
Raül, que et disfrutes.
Ara sí, percentatges, vale, d'acord.
Sí, és un... És que... O sigui, és un 100%. O sigui, al final...
Això no... Ja està, ja s'ha carregat la gràfica.
Sí. No, perquè és veritat. O sigui, tu estàs amb un alumne, no?, i un professor que li ha passat la seva feina i que li interessa i que tens un tracte amb els alumnes proper, és normal que vagin sortint unes preguntes, no?, que elles no només vulguin saber uns continguts, sinó sobretot per què tu amb moltes coses. I a la vegada, com a mi m'agrada molt llegir, també els recomanava molta, no, bibliografia, llegeix-te això, tal. I també me'n vaig adonar que exactament el que els volia explicar no ho trobava en un llibre. No? O sigui, El despertar de la senyorita Prim per mi és un referent, però és veritat que parlàvem, doncs, de la veritat, de la bellesa, tal. I jo dic, bueno, sí, però Déu, que és tot això, no? Però on està Déu aquí? I per mi Déu és una realitat concreta, és una experiència. I jo necessitava que el meu llibre això ho plasmés.
Molt bé. Em sembla que ja sentim la sintonia de sortida. Moltes gràcies, Glòria, per presentar-nos la teva primera novel·la i esperem que no sigui l'última i tota l'experiència.
Moltes gràcies a vosaltres.
I arribem al final del programa un dimecres més a l'hora del pati, que, com sabeu, és l'hora de l'escola que més ens agrada. Tot l'equip de l'hora del pati d'avui, que som... En ordre, el Jordi Carretero al control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.